Jaime Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El proper diumenge, dia 13, és el dia de la Marató de TV3, el programa més llarg i solidari de l'any que combina sensibilització, entreteniment i divulgació amb la finalitat de recaptar fons per a la investigació, en aquest cas per a les malalties minoritàries. A Ripollet, persones afectades per alguna d'aquestes 7.000 malalties, juntament amb diverses entitats locals i el suport de l'Ajuntament, han organitzat tot un seguit d'activitats per col·laborar amb la Marató. Nosaltres, des de Ripollet Ràdio, volem posar el nostre granet de sorra fent difusió d'aquestes activitats i animant a tots els nostres oients a que participin tant dissabte a la tarda com diumenge als actes organitzats al Centre Cultural. D'aquest tema en parlarem avui amb una de les persones organitzadores, la Maria del Mar Jiménez. Abans, però, coneguem la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. El doctor Rafael Abós va oferir una xerrada a col·loqui el passat dimecres sobre les malalties relacionades amb l'amiant. Sabrem quines han estat les conclusions.
Aquesta setmana ha començat la campanya de Nadal als comerços de Ripollet. Les botigues associades a la UBR repartiran un total de 9.000 euros en premis.
Xavier Gassó presenta aquesta tarda el seu darrer llibre, Mosquitos de Invierno, un recull de relats breus. Serà al Centre Cultural.
El Teatre Auditori acull aquesta nit la representació de Hamlet, una adaptació del clàssic de Shakespeare a càrrec d'Oriol Brogi.
I avui, darrer info de l'any, repassarem quines són les activitats nadalenques que tindran lloc al municipi durant les properes setmanes.
I dedicarem una de les nostres entrevistes a conversar amb el nou director de la Societat Coral al Vallès, Jordi Jiménez.
Esteu escoltant Info.
El passat dimecres 9 de desembre es va celebrar una xerrada col·loqui sobre les malalties relacionades amb l'amiant a càrrec del doctor Rafael Abós i d'altres persones que formen part de l'equip d'estudi d'aquestes malalties a l'Institut Català de la Salut. La trobada que es va realitzar al Centre d'Interpretació del Patrimoni va comptar amb una quinzena de persones.
Aquest grup d'estudi, format per 28 investigadors i investigadores amb el suport de 5 institucions, s'encarreguen d'analitzar les diferents malalties relacionades amb l'amiant i la millora de la qualitat de vida dels pacients. Rafael Abós ens explicava, minuts abans de començar la xerrada, sobre quins temes parlarien al col·loqui.
Professionals de l'ICS ens hem organitzat per augmentar en nombre i dedicar més recursos humans a aquesta malaltia que afecta a la nostra comunitat. Per tant, primer missatge, que presentem més recursos humans destinats a un estudi determinat de qualitat de vida. Segon missatge, presentem una acurat anàlisi dels resultats que ja vam presentar l'any passat, i el tercer és que estudiarem en profunditat la qualitat de vida dels malalts afectats per l'amiant.
Respecte a l'any passat, l'augment de l'equip d'investigadors ha estat molt important.
De 10 professionals de la salut que érem, hem passat a 26, que és un augment molt important, que es dediquen a temps parcial, la majoria d'ells. El segon increment és que finalment s'ha publicat un article de ressò nacional en una revista sanitària nacional, que això és el que dona credibilitat científica al que hem fet fins ara. I el tercer punt és que el premi que es havia otorgat a finals de l'any passat, aquest any ja s'ha posat en marxa i estem en el moment de iniciar la fase ja real, perquè hem fet la pilot durant aquest estiu.
Tot i que de cara al futur no esperen créixer més, l'objectiu és diversificar els àmbits d'estudi.
El que sí que cal és diversificar-se molt, perquè cada malaltia té un perfil diferenciat de malalts, i per tant el que busquem és buscar perfils diferents dintre la mateixa malaltia. No podem tractar igual una persona que pateix plaques pleurals, que és una afectació per amiant que dura tota la vida i que és difícil trobar algú que es mori d'això. En canvi, tenim gent que afecta d'un càncer greu com el mesotelioma, aquestes persones tenen una qualitat de vida molt dolenta en molt poc temps, la majoria d'elles, i clar, necessitem un altre perfil d'atac, no?
Després de l'explicació per part dels investigadors, es va realitzar un petit intercanvi d'experiències amb el públic. Canviant de tema, aquesta setmana ha començat la campanya de Nadal de la Unió de Botiguers sota el títol Un Bon Regal. La Unió de Botiguers repartirà 9.000 euros en 3 premis entre les persones que comprin a les botigues associades.
Els establiments de la UBR repartiran entre els seus clients més de 30.000 paperetes en el moment que efectuïn les seves compres. Maria Villariño, presidenta de la Unió de Botiguers de Ripollet, ens explica el funcionament de la campanya.
Bueno, no es como la del año pasado, es como la del año anterior, que bueno, se limita pues, a por cada compra que se haga en... en un establecimiento de la Unión de Boutiques que pertenezca a la Unión de Boutiques, se le entregará una bulleta a rellenar. Entonces, a ver, tienen que poner claramente su nombre y un teléfono localizable para el día del sorteo. Se le llamará a la gente que le haya tocado el premio, y son en principio tres premios de 3.000 euros cada uno, para gastar en las tiendas de los asociados el día 16.
Villariño asegurava a Ripollet Ràdio que la rebuda de la campanya esperen que serà molt bona.
Hombre, en principio, a ver, como en tan poco tiempo tampoco hemos hecho ningún sondeo a ver si la gente está contenta, pero bueno, de momento las banderolas y eso le ha gustado a la gente, la campaña de este año. Entonces esperemos que tenga aceptación. Como igualmente, a ver, como nosotros confiamos en que la gente compra en el pueblo, como ha hecho siempre, y esperemos, pues eso, poder premiar a todos los compradores de las tiendas asociadas con los premios estos.
El sorteig tindrà lloc el dia 10 de gener a les 12 del migdia al Teatre Auditori i es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio. La Gràcia rebrà una trucada telefònica i haurà de presentar-se al Teatre Auditori a recollir el seu premi en un temps determinat.
Entrem en l'àmbit cultural i concretament literari. Aquest vespre el Centre Cultural acollirà l'acte de presentació de Mosquitos de Invierno, la darrera obra de l'escriptor ripolletenc Xavier Gassó, publicada per Ediciones Atlantis. Es tracta d'un llibre de relats breus que publica després que el 2006 sortís a la venda la seva novel·la Los Ángeles no deberían pecar.
Xavier Gassó, periodista de professió, combina la seva tasca de responsable de comunicació externa d'una entitat financera amb la seva gran passió literària que va iniciar de molt jove. Aquests relats els ha escrit durant molts anys, sempre amb intenció de publicar-los, tot i que fins ara no havia tingut l'oportunitat. Mosquitos de Invierno sortirà a la venda la propera setmana. El mateix Gassó explicava a Ripollet Ràdio el perquè d'aquest títol.
Mosquitos de Invierno va ser un títol que em va venir al cap i d'aquí va sortir una història que es titula ara El darrer hivern, L'últim invierno, que bé, que em feia molta gràcia perquè reflexa una miqueta aquesta sensació precisament del que són els relats. És a dir, els relats són coses breus, tenen una durada breu, com els propis mosquits, són coses que a vegades no t'esperes perquè tenen doncs, una miqueta una intensitat molt concreta, tenen uns finals que no venen a ser el que tu esperaves que fossin, llavors per això el mosquito és d'invierno, perquè no t'esperes els mosquits a l'hivern, i una miqueta aquella sorpresa que tens, no? Quan llegeixes un relat és la que jo volia fer veure o buscar aquest paral·lelisme.
D'altra banda, l'escriptor ja ha finalitzat la seva nova novel·la. Es tracta de la segona part de Los Ángeles no deberían pecar. Aquesta nova obra, sota el títol La inocencia del ángel, es preveu posar a la venda el proper Sant Jordi. Xavier Gassó ens avançava alguns detalls.
La segona part de Los Ángeles no deberían pecar la publicarem en castellà també, per mantenir una miqueta la coherència amb la primera. Aquesta, en canvi, sí que anirà, si no passa res, amb una editorial catalana, que ha volgut apostar bastant fort per aquesta nova entrega de la història de l'Adriana i les seves germanes. I la història en concret de Los Ángeles, doncs, sempre he dit a la part de gent que m'ha volgut escoltar que jo busco arribar a fer algun dia una trilogia amb aquesta història.
Recordem que la presentació de Mosquitos d'Invierno tindrà lloc aquesta tarda al Centre Cultural a partir de les 8.
I com dèiem a l'inici de l'informatiu, aquest cap de setmana TV3 celebra la tradicional marató que enguany s'ha destinat a les malalties minoritàries i poc freqüents. L'objectiu és recaptar diners per a la investigació mèdica i conscienciació de la societat i que es facin més visibles. Algunes de les activitats han estat organitzades per tres dones treballadores de l'Ajuntament. Es tracta de la Isabel Medina, la Gemma Lozano i la Maria del Mar Jiménez, que ja ens està escoltant a l'altre costat del fil telefònic. Maria del Mar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què vau decidir participar a la marató d'aquest any?
Doncs perquè hi som dues de les organitzadores, com la Isabel, que té una filla amb una malaltia minoritària, i jo en tinc una altra malaltia minoritària, i aleshores estic a l'associació de la meva malaltia, que és la telangiectasia hemorràgica hereditària, i a partir de l'associació es van trucar de TV3, es van fer la proposta que es podien fer activitats per aquesta conscienciació, la solidaritat i recollir fons per la investigació i vaig pensar que, bueno, que era una bona causa i que estan implicada no podia fer cap altra cosa. Li vaig comentar a les meves companyes i elles van apuntar a ajudar i aleshores estem les tres aquí com una pinya organitzant tot.
Quines són les activitats que heu organitzat?
Doncs les activitats són el dia 12, o sigui, demà, de desembre. I vull recalcar que són el dia 12 perquè en diversos números de la revista Ripollet surt que són el 13. i les nostres són el 12 a la tarda.
Mm-hmm.
Vale? I les activitats que hem organitzat són un tast teatral per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, que ho farà la Careta, el teatre, entre 5 i mitja i 7. A les 5 també hi haurà per adults un taller de biodança, que la biodança és un sistema que s'ajuda a conèixer, desenvolupar els nostres potencials d'una forma divertida i grupal. Vale, i aporta molta alegria, no? Que ens fa molta falta als malalts, no?
Mm-hmm.
I després a les 5, de 5 a 6 també hi haurà animació al carrer d'un pallasso, el Pau Pèrrim. Després també hi haurà de 7 a 8 animació contacontes per a nens i nenes de 3 a 10 anys, que també ha muntat la Careta teatre. D'una altra banda hi haurà els gegants a la porta perquè de l'atenció de la gent, el gegant del rural de Sabadell. I també hi haurà el club d'escacs durant tota la tarda, de 5 a 8, que duran totes les activitats. El club d'escacs de Ripollet, que serà a jugar als escacs, i també farà partides ràpides. Després hi ha l'esplai de la Gresca, que fa un taller de maquillatge, i el club tenis taula, que farà una activitat lúdica. Hi ha un robot amb una taula de ping-pong i per jugar contra el robot, no? Per aprendre també a jugar una mica. I després hi haurà una xocolatada a les 6 de la tarda, que hi haurà xocolata per a normal, xocolata amb llet, i hi haurà xocolata per a celíacs i sense llet, per la gent que sigui al·lèrgica a la llet.
Mm-hmm. Ho teniu tot una mica pensat, no?, també, amb el tema aquest de les malalties.
Sí.
Ja ho veig. De tota manera, vosaltres...
I tindrem un escac gegant.
Un escac gegant
de
a càrrec
3 per
3. Del Club d'Escacs de Ripollet.
El portaran ells? No, però és una persona, una coneguda meva, que l'ha ofert.
Mm-hmm.
Per tenir-lo allà.
La veritat és que podem dir que s'han volcat, no?, les entitats de Ripollet amb vosaltres.
Sí. La veritat és que cap problema. Els dies tots han volgut col·laborar, s'han apuntat, ahir vam fer la reunió una mica per distribuir i per situar-nos en el lloc. Sí, sí, de seguida han volgut participar.
Quant de temps porteu treballant amb aquestes activitats?
Doncs la reunió de la Marató de Tebres va ser cap al 15 d'octubre... doncs no sé, un mes, no sé, portem bastant de temps.
Ho teniu decidit, no?, fa temps, quan us vau assabentar, no?, d'aquest tema.
Sí, en principi vas una mica perdut perquè no saps si es respondrà la gent o no, i vas comentant i dius, vale, no sé si em respondran, no, però de seguida sí, de seguida tothom va dir, ah, doncs vale, sí, participem i portarem això i portarem l'altre. La gent de veritat de seguida va... Inclús col·laboren les associacions de veïns Can Clos, Can Mas, Maragall i Sant Andreu, aportaran uns diners a la Marató, també.
Mm-hmm. L'objectiu, sí, suposo que és recollir el màxim de donatius possible, no?
Exactament, per poder fer projectes d'investigació.
Mm-hmm.
Que es presenten al gener i al febrer.
Pel que fa a les activitats, i s'ha de fer algun tipus d'inscripció prèvia, portar alguna cosa especial per fer els tallers...
Doncs, per les activitats de nens no. El taller de biodança, si és millor per adults, sí que és millor portar roba còmoda, tipus xandall, i mitjons per caminar descalç.
Uh-huh.
I per la resta, doncs no, és per l'únic.
Hem de dir que vosaltres conviviu de prop amb alguna d'aquestes malalties, com tu deies al principi, especialment tu i la Isabel. Explica'ns què significa conviure amb una malaltia de la que gairebé no se'n coneix res.
T'has vist la foto de la malaltia d'aquest any?
Sí, la nena.
La nena, doncs sí, això. La sensació és aquesta de vull saber contra què lluito. Perquè el primer que et trobes és que ningú sap res i la major part de la gent no vol saber res. Tots els metges, oh, jo no sé. I després costa molt que et facin esbrinar, que et facin proves, si és que hi ha unes proves específiques... I sobretot arribar a un diagnòstic costa moltíssim. I per una altra banda, el malalt també, nosaltres primer intentes negar, després dius per què jo, després preguntes i per què jo no, i per què si un altre, i és tot un procés, no?, d'aprenentatge, i de moltes vegades que estàs sol, no?, que no tens suport, que no saps on anar, una mica de perdó, una mica d'això, no?, que el lema està molt ben agafat de la marató, vull saber contra què lluito. I després, si puc millorar la meva qualitat de vida i si hi ha programes específics a seguir i de medicaments, evidentment.
El problema és que no parlem de 4 o 5 malalties, parlem de més de 7.000.
Més de 700.000 i moltes més que no estan reconegudes ni tan sols per l'OMS.
Mm-hmm. Doncs tenint aquestes dades que tu ens has facilitat, m'agradaria que aprofitessis els micròfons de Ripollet Ràdio per animar la gent a participar aquest dissabte.
Bé. Bueno, doncs jo cridaria a tot Ripollet, tots els nens, els adults, perquè vinguin a gaudir de la nostra festa, del teatre als nens, els contes, la vidança als grans, els escars, el tenis taula, la xocolata, que segur que surt molt bona, i faci una tarda festiva i amb tota la xarxa social i associativa de Ripollet i els ciutadans, i que nosaltres notem que ens donen suport, que estan allà, no, amb nosaltres. I després, evidentment, és important la col·laboració econòmica, en la mesura de que cadascú es pugui per aportar a la marató, i després la investigació sigui més productiva, no? I, sisplau, que vinguin, que ens volem veure a tots, que ens volem veure a tots, i gaudir, quan més serem, més riurem, no? També, això que diuen.
Doncs ja saben que serà demà dissabte, 12 de desembre, a partir de les 5 de la tarda al Centre Cultural. Maria del Mar Jiménez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies
que a vagi
vosaltres
molt bé.
Per ajudar-nos a donar aquesta difusió.
En parlarem després, a veure doncs, què tal ha anat aquesta marató i una mica quin ha estat el resultat del vostre esforç. Gràcies.
D'acord. Moltes gràcies a tu.
El 91.3 Info.
Nosaltres recordem que diumenge, dia de la marató, el dia 13, també hi haurà activitats a Ripollet doncs per lluitar contra aquestes malalties minoritàries. Hem de dir que seran a càrrec de l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet, que serà doncs, l'elaboració d'un mosaic fotogràfic al Centre Cultural amb l'objectiu, com dèiem, de recaptar fons per aquesta marató.
El 91.3 Info.
I s'acosta a les festes nadalenques, canviem de tema perquè doncs, nosaltres no volem tancar aquest últim informatiu de 2009 sense repassar quines activitats es realitzaran a Ripollet durant aquests dies de Nadal. Començant aquest dissabte amb contes d'hivern per preparar el Nadal, serà a les 12 del migdia a la biblioteca a càrrec de Franzina. I des de diumenge i fins al 17 de gener, el vestíbul del Centre Cultural acollirà el pessebre gegant que organitza l'agrupació de pessebristes de Ripollet. Passem al dimecres, dia 16, a 17:45, els assistents a la biblioteca podran escoltar el conte Els Reis d'Orient i el misteri del camell perdut de la mà del seu autor, el Joan Boer, amb sorpreses diverses i amb una representació final dels Pastorets. I en l'àmbit més musical, el dia 19, el grup Capella oferirà un concert de Nadal al Teatre Auditori. Serà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros. Organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. I no existeix el Nadal sense la tradició del tió. En aquest cas, n'hi haurà dos. Per un costat, el que oferirà Franzina a la biblioteca del dia 19 de desembre a partir de les 12. I el dia 20, també a les 12 del migdia, caga tió a la plaça de Pere IV, organitzat pel Centre d'Esplai L'Estel. També el dia 20, a 17:45, hi haurà un concert de Nadal a càrrec de la Societat Coral al Vallès, serà al Teatre Auditori. I el dia 23, Can Mas es vesteix de Nadal amb la Nit del Comerç. Les botigues del barri estaran obertes fins a les 11 de la nit amb ambientació nadalenca i espectacles de màgia. I com ja és tradició, el dia 24, a les 12 de la nit, s'inaugura a la seu de l'agrupació de passebristes de Ripollet la 30a exposició de pessebres amb cantada de Nadales i xocolatada. El dia 27, les nits de música ens ofereixen una sessió especial amb la música en els pessebres. Serà a les 8 del vespre. I el dia 31, ball de Cap d'Any a partir de la 1 de la matinada, organitzat per Amics del Ball. Serà el vestíbul del pavelló Joan Creus. Tancaran les activitats nadalenques els majestats i els Reis Mags d'Orient. La recollida de cartes es farà el dia 2 de gener al barri del Pont Vell a partir de les 5 de la tarda. I el dia 3 esperaran els vostres desitjos a partir de 11:45 del migdia a la plaça de Pere IV. I per últim, el dia 5 de gener tindrà lloc la tradicional cavalcada de Reis pels carrers de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
I acabem aquest primer bloc informatiu amb una bona notícia. La DIMIR es va reunir el passat 2 de desembre amb representants del govern de Catalunya per parlar sobre la possibilitat de crear un centre d'atenció integral per a discapacitats que atengui les poblacions de Montcada, Ripollet i Cerdanyola.
En aquesta línia, Josep González Cambrai, director general del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i Pere Bosch, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, han convocat a l'entitat a una segona reunió el proper 29 de gener. Aquesta primera presa de contacte ha estat molt positiva, ja que el govern de Catalunya està demostrant interès en aquest projecte pioner. Des de l'entitat han volgut transmetre que amb aquest centre pilot no es pretén crear un servei totalment nou, sinó reagrupar els actuals serveis existents, donant-los de més coordinació i ampliant-los en serveis més àmbits externs a la rehabilitació, com l'educació o el lleure.
La Societat Coral del Vallès oferirà el proper 20 de desembre un concert de Nadal al Teatre Auditori. Per parlar d'aquest tema i per conèixer també el nou director de l'entitat, hem convidat a l'Info d'avui en Jordi Jiménez Puig. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, parlem abans que res de la teva incorporació com a director de la Societat Coral del Vallès. Com afrontar-se aquest nou repte?
Doncs, d'entrada, molta il·lusió. Perquè, bé, a part de ser una tasca, una cosa que ja fa molts anys que tenia pendent i que volia fer, afegeixo aquí el fet que és de la coral o l'entitat del poble d'on soc, i que, bé, doncs hi ha moltes persones que estan cantant, familiars entre ells, però també molts amics, i bé, doncs em ve molt de gust poder oferir la meva experiència i tirar endavant tots junts.
Quina ha estat la teva relació fins ara amb la coral?
Doncs fins ara havia estat espectador de la coral, com tants altres violetans de Ripollet, i també doncs era, des d'uns anys cap aquí, doncs la vivia una mica a casa, perquè els pares hi són, i la dona, i el germà, i, bueno, família.
O sigui que fins ara no havies fet direcció de cant coral.
No m'havia dedicat a dirigir corals. Això és el que no havia fet d'una manera específica. Uh-huh. Sí que havia estat dirigint, bueno, que per temes d'escola i de bueno, com a mestre i tot això, he dirigit molts grups instrumentals, grups vocals, però el fet de posar-me davant d'una coral i ser-ne el director, així, en majúscules, diguem-ne, no ho havia fet mai.
Engresca, no, suposo.
Sí, i compromet i et sents responsable d'una altra manera.
Uh-huh. Quins són els teus principals objectius per la coral de cara als propers mesos?
Bé, en principi el d'entrada era, i bueno, és el preparar aquest concert de Nadal, que encara hi estem i encara hi estem barallant una mica perquè surti tal com volem que surti. Després doncs hi ha tots els projectes que ja tenia la coral, com les cantades de caramelles, i altres petits projectes i compromisos que ja tenien. I el que jo sí que vull tirar endavant és un concert de final de curs amb una mica de repertori destacat perquè és el repertori de coral que s'havia fet, pel que jo sé, fins ara. És a dir, buscar polifonia una mica específica pel repertori coral, polifònic, i poder-la treballar. Arribarem allà on arribem, però jo vull apretar una mica.
Uh-huh. Teniu la coral d'adults, la coral infantil?
No, la coral infantil no existeix en aquests moments.
Ja no.
Almenys jo no l'he trobat.
Uh-huh.
Ja la Societat Coral la Vallès es divideix, té dues seccions. Una que és la secció tradicional, té aquest nom, però no és que es faci música tradicional, té aquest nom, que és, diguem, podríem dir, una part de la coral en la qual doncs és més aficionada, es va més per afició, més perquè t'agrada la música, cantar amb coral, però on el nivell d'exigència doncs és això, és d'un grup més d'aficionat. I hi ha l'altra secció, que és Veus del Vallès, que és la secció en la qual doncs jo puc demanar als cantaires que hi posin més esforç, on es busca una pujada de nivell contínuament, on la responsabilitat dels cantaires és molta més que la tradicional.
Uh-huh. I el tema dels nens, no us ho heu plantejat?
Jo acabo d'aterrar. Encara no ens hem plantejat. Seria una opció interessant, però també pel que he sentit a dir, que no n'he estat el cas, perquè clar, acabo d'arribar a això,
uh-huh,
també cal una preparació especial que no sé si és el que tinc jo, això ho hem de mirar, una preparació com a pedagog, i bé, doncs, hi estarem al cas. Jo crec que almenys és una opció a tenir en compte. Llavors ja veurem tots els...
Com dèiem, el proper dia 20 oferireu el concert de Nadal al Teatre Auditori. Explica'ns una miqueta què és el que podrem escoltar.
Doncs, doncs bé, en principi el concert jo l'he dividit en... Bueno, està de fet en dues parts, com es fa normalment. I obrirà el concert la coral Veus del Vallès, oferint dues peces de repertori clàssic, un Beethoven i un Mozart, que són grans obres de polifonia. Bueno, les dues que oferim no són d'una gran durada, però amb dues doncs, ja mostren el que aquests homes, aquests compositors, sabien fer per les veus, i nosaltres doncs, bé, volem oferir això al públic. I tot seguit tancarà la primera part, perquè és una entrada molt, una mica de taloners farem, i donarem pas a la secció tradicional, que bé, doncs, perquè la secció pugui lluir-se'n, doncs, gaudeix doncs, de tot una, gairebé tota una primera part amb la qual tancaran. Ells cantaran doncs, cançons populars de Nadal, i doncs, bé, això és el que hi haurà a la primera part. La segona part torna a la secció Veus del Vallès, i ja ens dedicarem a fer un repertori específic de Nadal, en el qual doncs, començarem amb unes cançons antigues del segle XVI, que ja parlaven de Nadal, i seguirem doncs, amb un repertori tradicional català de Nadal.
Això. Abans deies, encara s'estem badallant.
Sí, és d'una manera amical de dir.
És difícil decidir, suposo, un repertori, no?, de cara a un concert.
Jo, bé, no és que sigui difícil, però jo m'he trobat això 2 mesos abans de Nadal. Des de novembre. El novembre vaig començar a assajar amb la coral. I potser m'hi he arriscat massa. Crec que ens en sortirem molt bé. De moment les coses estan anant molt bé, no? Però tenim encara molta feina. Però jo m'he arriscat molt perquè he volgut fer un repertori pràcticament nou tot. Perquè fos tot nou, director nou, repertori nou, manera de treballar segurament nova, diferent, i volia que ho vivissin d'aquesta manera. Clar, això ens ha portat molta feina, feina que suposa alguns assajos extras, però que en cap cas m'he vist males cares per demanar-los això. Vaja, ens ho passem molt bé tots plegats.
Quan el que els hi agrada, no?
Sí.
Hem de dir que és la segona vegada que ens acompanyes aquí a l'Info d'aquesta casa.
Sí.
La darrera vegada que has venir tocaves el trombó a la Barcelona Jazz Orquestra.
Sí, encara ho segueixo fent.
Això sí, volia preguntar. Encara continues?
Sí, sí. Anem fent concerts. L'estiu és molt més... amb més feina. Però durant l'hivern doncs seguim tocant, almenys un cop l'últim diumenge de mes a la Sala Apolo a Barcelona, i fem ball i swing amb l'orquestra. Seguim assajant, perquè feina en seguim tenint.
I continues fent la teva tasca de professor?
Sí, sí, exacte. Diguem-ne
que
el que m'he buscat és més feina. Feina que és puntual en aquests moments, punta de Nadal, finals de cursos, tot això és un moment una mica més, podríem dir, estressant, on vas una mica més enfeinat, que no pares. Tampoc és que sigui estrès perquè t'ho passes bé, però no pares. Perds hores de son i vas amunt i avall. I però també tens les altres èpoques, que és com febrer, o bueno, èpoques que no hi ha tanta activitat, que pots preparar-ho tot molt més bé, amb tranquil·litat, fins i tot el treball personal com a trombonista també el puc dedicar més en aquelles èpoques.
Pel que fa a la corala que estàs assajant tan intensament, sí, amb tots els membres, t'has adonat, vull dir, falta alguna veu? Creus caldria fer una crida per nous membres? Com ho porteu això?
Bé, hi ha les dues seccions. La secció tradicional sí que podrien venir bastantes més veus, que estem una mica menguats, perquè falta gent, faria falta una mica de més de cos, de veus. I a la secció Veus del Vallès també estaria bé, malgrat el que jo m'he trobat és una coral molt equilibrada. Estaria bé que jo, a mi m'agradaria que la coral pogués tenir 5 persones per corda. Sí, sí. Ara actualment hi ha 5 soprans, 4 contralts, 3 tenors i 4 baixos, encara està una mica així. Si poguessin ser 5 per corda estaria molt, molt equilibrada la cosa i donaria tranquil·litat als mateixos que hi ha, perquè si són 3 i un dia no ve un, ja es veu amb la responsabilitat de... Llavors, doncs, amb 5 la cosa queda més equilibrada. Alhora que l'equilibri també de la música es respon molt més bé tot. Però bé, doncs ja anirem veient.
No?
Si la gent es vol animar, que vinguin.
Això t'anava a dir, segur ripolletenc que està interessat a formar part de la Societat Coral del Vallès, què ha de fer? On ha d'anar?
Doncs en principi s'ha de posar en contacte amb la Junta, amb mi mateix, a qualsevol concert que estem actuant, qualsevol moment que ens vegin, si no hi ha la Casa de la Coral, que en aquells moments està tot...
A la seu,
el que passa és que ara està tot a moure, està tot aixecat...
Però continueu assajant allà?
Anem combinant amb aquí, amb el Centre Cultural, i allà.
Uh-huh.
Aquí estem, al Centre Cultural estem més còmodes, perquè allà, a part de tot l'entorn, la casa està una mica ruïnosa i s'hi han de fer obres i tal qual.
Uh-huh.
Però bé, el que nosaltres ens agradaria és poder instal·lar-nos a la nostra seu.
Doncs ja ho saben, que serà, tenen l'oportunitat d'escoltar la Societat Coral del Vallès el dia 20 de desembre al Teatre Auditori. Jordi Jiménez Puig, moltes gràcies al nou director d'aquesta coral per haver-nos acompanyat, i fins al dia 20.
Espero que ens puguem trobar allà.
Que vagi bé.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Ja estem de ple la campanya comercial de Nadal. El passat cap de setmana les botigues d'arreu de Catalunya ja van poder obrir en dies festius, i les entitats de comerciants, com la Unió de Botiguers o els paradistes del Mercat Municipal, ja han posat en marxa les seves respectives campanyes, com hem pogut sentir fa uns moments. És per això que avui a la nostra secció de Servei als Ciutadans volem donar alguns consells per gaudir d'un Nadal més sostenible i realitzar un consum més responsable. Per parlar de consum ens acompanya el responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, en Josep Ballondat. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Digue'ns quins són els principals consells per fer un consum responsable. Per on hem de començar abans de sortir a comprar?
Bé, tant si és responsable com si no, hi ha uns fets, per a les festes aquestes s'han de tenir en compte. Planificar les despeses, fer una llista de les compres, cenyir-nos al pressupost, no passant-se d'ell, tenir cura de la targeta de crèdit, conservar, si comprem alguns, bueno, conservar el tiquet o la factura de compra, perquè és la garantia del producte que hem comprat. Si comprem alguns materials, o sigui, alguns obsequis, regals i això, també conservar els catàlegs comercials i la publicitat, perquè tot això és inherent a la possible reclamació que poguéssim fer.
Mm-hmm. Suposo, com tu deies, que és important guardar sempre tots els tiquets de compra.
Sí, normalment no només el tiquet de compra o la factura, perquè de vegades diem no em fa falta, si no el tenim i llavors aquell producte no és correcte, doncs no podrà tramitar la reclamació.
Mm-hmm. Perquè ara ja això de les garanties ja no s'han de sellejar ni res, no, amb el tiquet?
Sí, home, no, a veure, la garantia d'un...
Però moltes vegades ara
no,
ja no es fa.
Comprar una electrodomèstica, una garantia, que va de banda, uh-huh. Perquè a més, quan compres un electrodomèstic, sigui un refrigerador, un rentavaixelles, un televisor, sempre porten la garantia de banda, però tens la factura i el tiquet de compra, si tens la caixa.
O sigui que és necessari encara.
Sí, sí, i tant. Uh-huh.
Pel que fa a les joguines, quines són les precaucions que s'han de tenir?
Home, pel que són les joguines, primer haurien de tenir en compte l'edat i la maduresa dels infants. Llavors els aspectes educatius que puguem tenir, i llavors evitar també la distinció sexista i la no incitació a la violència. Llavors també ens haurien de llegir les etiquetes, les regles de joc i tal.
Mm-hmm. Si un producte no és com esperaven o com surt en el catàleg i el volem canviar, el temps per fer-ho pot variar respecte al comerç?
Home, normalment s'hauria de fer ràpid. Si ho fem, el comprem pels Reis, a l'endemà de Reis, si està tancat l'establiment, és anar allà i fer el canvi, demà el canvi. Tant si està trencat o si hi ha alguna avaria o té un defecte de fabricació, normalment, bueno, les reclamacions poden trigar un any, segons respecte, però vaja, si és un obsequi de regal de Reis, això ha de ser a l'instant.
L'Agència Catalana del Consum recomana un consum de proximitat. Sí. Des de l'OMIC també es recomana la compra al municipi?
Home, nosaltres hem tret la fitxa número 5 del que és de tot l'any, amb un reguitzell de recomanacions, i un dels aspectes que diem és la compra, doncs, clar, si tenim productes, no diem de proximitat que s'hagi produït pròpiament a Ripollet, però és que sí que puguin ser comarcals o ja en direm d'aquí de la província, doncs millor que no pas portar un producte de la Xina.
Uh-huh. Per últim, on i com cal fer una reclamació sobre un producte o una botiga?
aviam, totes les, tots els establiments estan obligats a tenir els fulls de reclamacions oficials, així com el cartell de, conforme disposen, i és una informació. També quan arriben, tant si són rebaixes com si no, si hi ha un producte que es compra i es pot canviar, si, també anunciar-ho, si és possible el canvi o si es farà un val de compra. Aleshores, aquests fulls de reclamacions s'han de tramitar pues, normalment a l'establiment. Ja li posen una vegada el signe a l'usuari, li posa el segell a l'establiment i llavors es tramita. Normalment es van superant aquestes fases i es van solucionant. Ara, quan ja ens enfrontem, llavors sí que hi ha problemes.
Doncs Josep Ballonra, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i bon Nadal.
A vosaltres.
La contribució a una del sostenible i respectuós amb el medi ambient és un altre dels temes que volem tractar en aquest espai de servei al ciutadà. I per donar-nos alguns consells sobre aquest tema, ens acompanya la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo. Gemma, molt bona tarda.
Sí.
Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta com es fomenta el Nadal sostenible des de la regidoria i també des de la Casa de Natura.
Sí, a veure, nosaltres ja fa bastant de temps que tenim un croc, que és la mascota de la Casa Natura, on nosaltres estem també diem tota una sèrie de consells que s'han de fer per tindre un Nadal sostenible. A part de tot això, nosaltres també fem un taller de fer centres de Nadal o guarniments de Nadal que també estan amb materials que reciclats de coses que ja tenies per casa. I, i bueno, també a més estem hem fet aquest any una cosa nova, que és una bola de Nadal, on surt a la pàgina web, on es pot imprimir, es pot retallar, on també hi ha tota una sèrie de consells que s'haurien de seguir aquestes festes.
Comentaves aquests consells difosos a través del CROC, que és el gripau corredor mascota de la Casa Natura. En quant als arbres de Nadal, concretem, què és el que recomaneu?
A veure, el que recomanem és vigilar les espècies vegetals que s'utilitzen a la decoració, com podem la molsa, i el gatzeran, que no siguin estrets il·legalment del bosc, que perquè no es tracti malament els ecosistemes, si s'adquireixen arbres de Nadal naturals, que siguin en establiments especialitzats i assegurant-se que s'hagin obtingut de manera respectuosa amb el medi, que vinguin a veure de lo que és el, com es diu ara, de vivers o plantacions controlades. I a més, quan s'acabin les festes, es poden portar a punts de recollida o a la deixalleria. Però bueno, sempre voldríem dir que tampoc no fa falta que sigui un arbre de Nadal, sinó que també podrien ser una espècie com l'arbós o l'alzina o el llentiscle, que poden sobreviure després plantats en un altre cantó.
Suposo que també és important tenir en compte els embolcalls i les caixes dels regals de Nadal, no?
Sí, a veure, és important que, bueno, que si pot ser no es facin massa regals, i pot ser algun regal tampoc que no sigui material, també estaria bé, però que per si els embolcalls es pot fer amb paper reutilitzat, altres regals, igual que els llaços, igual, i buscar també altre tipus de materials que pugui reutilitzar, com les bosses aquestes de paper que ens donen, li pots donar mitja volta a la bossa i llavors, o amb els rotllos de paper de vàter, el cartró allà doblegat d'alguna manera, llavors em sembla que sigui una capseta i lligat amb cordills, vull dir que es poden buscar 50.000 maneres de fer sense tindre que utilitzar paper nou.
Per agafar algunes idees, suposo que és millor participar en el taller, no?, que heu organitzat.
Sí, a veure, nosaltres hem participat, ja em sembla que són 3, en aquest és el tercer any que fem un taller per Nadal sobre a veure com podem utilitzar coses per poder fer les coses més sostenibles. L'any passat vam fer un complet, que era pel demà, era els centres de Nadal i l'altre embolicar regals. Aquest any només farem centres de Nadal i ho farem el divendres, 18 a les, sembla que és a les 6:30 de la tarda.
Mm-hmm.
A les 6 de la tarda.
Requereix inscripció prèvia?
Home, en principi jo recomanaria que s'escrivissin, perquè al final acabem sent moltíssima gent i volem tindre material suficient per tothom, i que tothom porti de casa seva tot el que pugui ser utilitat, recipients, cordills, espelmes, llaços, tot el que tinguin ja d'altres anys que es pugui reutilitzar.
Suposo que el darrer consell seria que un cop acabat el Nadal a reciclar, no?
Sí, a veure, sobretot saber que tots els residus que generats per Nadal es recullen a contenidors de recollida selectiva o a la deixalleria o mitjançant serveis municipals específics com són la dels arbres de Nadal. També el que volem dir és que si les piles que s'utilitzen, si són recargables, millor, perquè si no, no tindrem massa cosa més a reciclar. I a més estalviarem energia amb diferents tipus. També es pot baixar la calefacció, mirar que les llums només s'encenguin amb depens quins dies molt commemoratius, i després durant el dia de Pont no fa falta que estigui engegat 24 hores al dia la llum del pessebre, de l'arbre i tot això que tenim.
Doncs Gemma Edo, regidora de Medi Ambient, moltíssimes gràcies pels teus consells i gràcies per haver-nos acompanyat i bon Nadal.
Molt les gràcies i bon Nadal i a reciclar tothom.
Gràcies. Nosaltres recordem que poden obtenir més informació al telèfon d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, al 012, i a la web de l'Agència Catalana del Consum, consum.cat, i també a la nostra, ripollet.cat. Esperem haver pogut contribuir a un Nadal més sostenible i responsable.
El 91.3 Info.
Com passem a conèixer algunes notícies de forma breu que han tingut lloc aquesta setmana, el grup ripolletenc La Careta Teatre va visitar durant el Pont de la Constitució la ciutat de Londres per representar novament la seva versió de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca a petició del públic londinenc. Aquesta visita ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Oficina Cultural de l'Embajada Espanyola i l'Instituto Cervantes a Londres, que ja van donar recolzament a La Careta Teatre fa 2 anys.
El club de futbol, el Ripollet Unió Atlètica, el tenis taula, el club patinatge artístic Ripollet i l'ADFUP han estat guardonats en els premis a la qualitat de l'esport federat català 2009. Aquests premis van adreçats a impulsar el reconeixement dels clubs i associacions esportius federats inscrits al registre d'entitats esportives. Així, el tenis taula rebrà uns 6.800 euros, el club patinatge artístic 4.400, 2.700 euros pel RUA, 1.600 pel club futbol Ripollet o 1.400 euros per l'ADFUP.
El club d'escac Ripollet ha participat per primer cop en un torneig professional mitjançant 4 jugadors federats. Concretament, els 4 ripolletencs han disputat la 27a edició de l'Obert d'Escacs Vila de Cerdanyola. Han estat 8 setmanes d'octubre i novembre plenes d'emoció. A més, cal remarcar que l'àrbitre principal del torneig ha estat el vicepresident del club d'escacs Ripollet.
I el passat 29 de novembre el fotògraf local Joan Serrano es va emportar el primer premi a la 23a edició del concurs fotogràfic internacional de la Vila de Cambrils. L'entrega de premis es va realitzar a l'Ajuntament de Cambrils i el títol de l'obra era Miami Beach, he trobat el soldat O'Ryan.
Aquest cap de setmana els gegants de Ripollet visitaran la ciutat rossellonesa d'Elna amb motiu de la seva festa major. Aquesta trobada neix arrel de la visita dels gegants d'Elna a Ripollet i de l'exposició sobre la maternitat exposada al centre cultural. A la visita hi anirà l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, i la primera tinenta d'alcalde, Rosa Martín.
Ahir dijous la Casa de Natura va inaugurar la mostra Ripollet i els arbres, que es podrà veure de forma permanent en aquestes instal·lacions fins a l'estiu. La mostra neix arrel de la publicació de Ripollet i els arbres, un recull de les espècies vegetals del municipi.
I acabem amb el Teatre Auditori, que aquest vespre a les 9 de la nit ofereix l'estrena de Hamlet, dirigida per Oriol Brogui i interpretada per Julio Manrique, Carme Pla, Carles Martínez, David Bert, Aida de la Cruz, Ramon Vila i Jordi Rico. El preu de l'entrada és de 15 euros. A més, recordin que tota aquesta informació la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Esteu escoltant Info.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenté. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem amb aquesta darrera setmana abans de les vacances de Nadal i ho fem parlant de futbol. El Ripollet manté el quart lloc i la penya ja és líder.
La victòria del club de futbol Ripollet sobre el Tona, que fa que el Ripollet es mantingui en aquest quart lloc, esperant que perdin els punts l'equip de Mollet o l'equip de l'Olot. En aquesta serà el seu rival, l'Olot. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, l'equip de la Girona, que té 29 punts, i el Ripollet, que en té 26, i han de dir que una victòria al Ripollet i una derrota al Mollet, el Ripollet podria ser segon. La penya partida Pagaril, que és l'actual líder de la tercera territorial, compartirà liderat amb 25 punts amb l'equip del Júnior, que els de la penya han de dir que després de guanyar la de fut per 2-0, Aquesta jornada jugaran al camp del sisè classificat, que és l'equip del Mirasol. Per altra banda, l'equip de revelació, la de fut, que és el cinquè, jugarà al seu camp un encontre molt important contra el Bertino, que és setè i que hi està sols, se'l separen un punt. L'equip de l'Esila també jugarà al seu camp, però aquest ho tindrà molt més difícil, ja que rep la visita de l'equip de la Farga, que és quart del grup i el separen 13 punts.
I a bàsquet, el Club Bàsquet Ripollet a 2 punts del líder.
Després de la important victòria de la setmana passada sobre el Santa Coloma de Gramenet, 81-77, el Ripollet està situat al tercer lloc, empatat a 19 punts, amb el segon, que és el grup Osorio de Badalona, i a 2 punts del líder, que és l'equip de Sant Josep de Girona. El grup està molt apretat, per això cada victòria és molt important. El Ripollet el dissabte es jugarà a les 7 de la tarda a la pista d'un rival molt fort, a l'Igualada, que és 6è, i està a 2 punts del Ripollet. A la tercera categoria, el Ripollet D jugarà un partit d'infart, ja que s'enfrontaran el diumenge a les 7 de la tarda a Badalona, el Montigalà i el Ripollet B, que són els dos últims del grup i que estan tots dos en zona d'ascens directe. A la tercera territorial hem de dir que la Bellgasó continua de líder després de guanyar les Missa Alcaldes de Montbui. Aquesta jornada, teòricament, tindrà el pavelló Joan Creus un partit més fàcil, ja que rep la visita del penúltim, com és l'equip del Setmanat. El Gasó Caixa Girona, que és setè, tindrà la visita de la Salla de Montcada, que és el quart classificat, però els dos els separen només que 2 punts. La victòria serà molt important pels dos equips. I finalment, el bàsquet femení Ripollet jugarà també el diumenge a les 7 de la tarda a Hospitalet contra l'Alinya. L'equip femení és el penúltim del grup i que sols té una victòria.
I acabem parlant de tenis taula amb un doble desplaçament per l'equip femení.
Setmana molt apretada per l'equip femení de l'Edició d'Honor. El Finca Ripollet el dissabte i el diumenge passat varen jugar a Alicant. Aquest dissabte tenen una doble jornada. El dissabte a les 5 de la tarda jugaran a València contra el Mediterrani, dominant la ciutat de València, i el diumenge a les 8 jugaran també contra el Requena de València. La victòria dels dos partits els podria situar en el quart lloc. A la primera nacional femenina jugarà també el poliesportiu a les 5 de la tarda contra l'equip del Calella, que no ha guanyat cap encontre, i esperem que la primera victòria no sigui aquí a Ripollet. El Finca Ripollet és quart del grup. Finalment, l'equip de la primera nacional, el Ripollet Verdolai, que és el segon, tot i descansar en aquesta jornada, mantindrà la segona plaça, ja que li treu 6 punts al tercer equip, que és el Círculo de Amistat de Canàries.
Doncs recordem que tota aquesta informació ampliada la poden sentir aquesta tarda al programa InfoSport a partir de les 7, on avui em sembla que no hi ha convidats.
Bueno, hi ha convidats, però diguéssim, fem un petit resum de tots els que han passat per la ràdio fins a final d'any, com és l'equip de la de fut, el Club de Futbol Ripollet, el Humble Ripollet i l'equip femení i masculí del Sant Gabriel de bàsquet.
Ramon Argenter, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquest cap de setmana tindrem molt fred, especialment de cara a diumenge. Baixes temperatures que amb tota probabilitat vindran acompanyades de pluja. A la resta de la comarca també s'esperen temperatures per sota dels 12 graus.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 11 de desembre de 2009. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. Els avancem que el proper divendres, a la mateixa hora, l'equip d'informatius els oferirà el programa especial de resum de l'any. I com sempre, recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem amb el tema Navegant, interpretat per Pep Sala, i que s'inclou dins del CD de la Marató de TV3 que tindrà lloc aquest diumenge i on també col·labora Ripollet. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bon Nadal.